Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
A l'estudi de Ràdio Vilafranca i tenim a punt i amb ganes de concurs a la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Aquest és el penúltim concurs.
Sí, eh?
Tanquem temporada la setmana vinent.
S'acaba això ja.
Per cert, que els llibres que no s'han recollit, la setmana vinent tornen a sortir i els regalarem de nou. Recordo qui té llibre pendent de recollir. L'Eulàlia, l'Antònia. L'Antònia sé que és de la setmana passada, però si no passes, dimarts vinent, que és el darrer, el tornem a sortejar. I la Teresa. Tant l'Eulàlia com la Teresa fa molts dies que tenen el llibre aquí. Així que la setmana vinent, tots els que no s'hagin recollit, se sortegen i es regalen de nou. I avui regalem un llibre que combina una història divertida per passar-s'ho pipa llegint i que ens activa l'enginy, perquè inclou més de 30 activitats i enigmes. És de la colla del Nasfi i el volum d'aquests quatre amics és La recepta misteriosa per nens i nenes a partir de 7 anys per passar-s'ho pipa llegint i activant l'enginy amb aquestes activitats i enigmes que planteja. El típic llibre d'estiu, estiuenc. Aquest és el nostre regal d'avui. Com sempre, comencem comentant una mica l'actualitat que passa pels cursos d'estiu, que aviat comencen.
Mm-hmm. Exacte. Demà mateix comencen, sí. Això va rodat. Acaba l'un i ja comença l'altre. I bé, ahir i avui estem fent les inscripcions, sobretot ahir vam fer aquestes inscripcions dels cursos intensius que ja us vaig comentar que fèiem. Bé, Vilafranca n'hem fet dos. Tot el consorci hi ha aquesta oferta d'estiu. I es fa oferta dels cursos de nivells més baixos, no només a Vilafranca, sinó a tot arreu. D'inicial, bàsic 1 i com a molt algun bàsic 2. En total, a tot el consorci s'han ofert 270 cursos i això vol dir unes 6.300 places. I pràcticament tots són presencials, aquests cursos. Ara, entre aquests nivells normalment ja es fan més presencials que no pas en línia. I ara, de cara a l'estiu, doncs també són cursos intensius, perquè, clar, no es fan tots en un mes, en el mes de juliol es fan les mateixes hores que normalment fem en 3 mesos. Per tant, són intensius, són classes cada dia, de més o menys 3 hores o 3 i mitja. I bé, ara parlant dels d'aquí, del centre, tant els que s'han fet ara al Penedès com al Garraf, ja, ahir van quedar tots plens i amb llista d'espera. Vull dir
amb llista d'espera.
Va ser ja allò arribar, i amb les persones que s'estaven esperant, en un moment vam omplir, i pràcticament al migdia i una mica a la tarda vam omplir el bàsic 1 i l'inicial que oferíem a Vilafranca, i a Vilanova també ja sé que al migdia ja els teníem plens. O sigui que ara, de moment, si algú vol passar, l'informarem del que hi ha. Potser en l'inicial encara apuntem algun llista d'espera, per si hi ha alguna baixa, però el bàsic 1 és que ja hi ha molta llista d'espera, per tant, no hi ha gaires opcions de poder accedir a una plaça. Però ja informarem, doncs, això de cara al setembre. Ara, a final de juliol, ja tindrem l'oferta dels cursos de setembre, amb els horaris, amb els dies d'inscripcions. Ja vaig explicar que hi haurà més cursos, n'oferirem molts més, per tant, hi haurà més horaris disponibles, més nivells, perquè no, com que hi havia menys oferta, doncs podíem oferir, alguns nivells no els oferíem perquè no els podíem fer tots. Doncs hi haurà més oferta, més nivells, molts bàsics i inicials també, perquè són els que tenen més demanda. I si algú vol que l'informem presencialment, que passi pels serveis, qualsevol oficina que tingui més a prop, cap a final de juliol, i si no, a principi de setembre. A l'agost també tenim obert pràcticament tots els dies, hi ha algú, potser hi ha una setmana que estarà tancat el servei. Vull dir que també durant l'agost també anem informant, i si no, a principi de setembre. L'important és anar fent proves de nivell per a les persones que no saben al setembre per quin nivell han de començar. Això ho poden estar fent durant el juliol i, si no, també ho tornem a reobrir al setembre. I després saber el dia d'inscripcions, doncs perquè no hi hagi problemes per trobar places, clar. Però ja, ja ho anirem explicant al setembre, tot això.
Les aules del Servei de Català deuen ser refrigerades, oi?
Sí, sí.
Sou refugi climàtic.
Sí. Per sort, això sí, sí està força bé. Tot i que quan tens 25 persones dins una aula, encara que hi hagi aire, a vegades també fa calor, però sí. Això allà s'hi pot estar bé, encara a vegades fa una mica de mandra segons a quina hora anar a classe, però bé, fem els horaris de matí, que encara no s'ha escalfat tant l'ambient, ara l'estiu. I després també volia afegir ara que penso que ara també s'ha afegit una altra mitjà de suport que ens dona el Consorci, que és el 012. Quan truques al 012 també pots demanar informació o també et poden assessorar sobre la manera d'inscriure't a cursos de català, perquè són preguntes que a vegades ens arribaven directament als serveis i col·lapsaven una mica línies, o si la plataforma d'inscripció no funciona, o coses d'aquestes. Llavors el 012 ja ho ha fet ara aquests dies d'inscripció d'estiu, però ara, clar, s'ofereixen molts menys cursos i no hi ha tant de col·lapse. Però de cara al setembre doncs, també hi haurà aquest telèfon d'atenció i els assessorarà amb les coses bàsiques i atendrà les coses principals per fer suport al Consorci.
Doncs molts ànims i molts encerts aquests sí. Valents que faran classe de català durant tant, aquest juliol de forma intensiva.
Però està bé perquè, clar, en un mes doncs, poden tenir aquestes 45 hores de català i després al setembre, si volen,
clar,
poden continuar
avances,
amb el nivell següent.
I tant, i tant. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, on la Sílvia Catassús ens ensenya paraules i expressions.
Com comenta, saludem ja la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt, molt bé, bon dia, una mica calorada. Com tothom.
Com tothom, com tothom. Avui ens unim al Català al Carrer. Durant aquestes últimes setmanes hem estat parlant dels sentits i avui arrenquem ja amb l'últim.
Exacte. Avui l'espai el dediquem a parlar de paraules i expressions entorn del sentit del gust.
Doncs som-hi.
Som-hi. Bé, segons la definició del diccionari, el gust és el sentit que permet distingir els sabors, l'òrgan del qual és la llengua. Hi ha quatre sabors fonamentals, el salat, l'àcid, el dolç i l'amarg. Aquests sabors, combinats de diferents maneres, defineixen el gust de cada cosa. He fet servir gust i també sabor. Parlem d'aquestes dues paraules. Són el mateix quan hem de fer servir l'una i l'altra. Bé, d'entrada, quan parlem dels sentits corporals, diem gust, el sentit del gust. En altres contextos, d'acord amb el diccionari normatiu, poden funcionar com a sinònims gust i sabor. Gust amarg, sabor amarg, per exemple. Ara bé, gust és la forma més habitual en l'ús corrent de la llengua i sabor és una paraula més tècnica o literària. Passa que per influència del castellà s'està introduint en la llengua estàndard i col·loquial, en la llengua del dia a dia, i es diu en casos en què fins ara s'ha fet servir gust. Normalment, en la llengua estàndard i col·loquial diem tenir un gust, una cosa té un gust salat o dolç, tenir un gust agradable, no tenir gust de res, no tenir sabor a res, de res, és una mica artificial. En la llengua col·loquial diem tenir, no tenir gust de res, un xarop que té molt de gust, un xiclet amb gust de maduixa, demanar un gelat de tres gustos, no de tres sabors, que tenen, com hem dit, són sinònimes, però una és la paraula més usual, més comuna, i l'altra és una paraula més tècnica que s'utilitza en contextos més especialitzats, com pot ser l'àmbit gastronòmic o culinari. Bé, un altre verb que és correcte també, però que no és tan natural o espontani, és el verb saber. Saber, el diccionari recull el significat del verb saber en el sentit de tenir tal gust, d'acord? Però, per tant, podríem dir aquest pastís de xocolata sap a cafè. Però en la llengua col·loquial, estàndard, fem servir l'expressió tenir gust de. Aquest pastís té gust de cafè. Bé, un altre dubte lingüístic habitual en aquest àmbit, en el sentit del gust, és l'ús dels verbs tastar i provar. Mm-hmm. Amb el significat de prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda per apreciar-ne el gust, el verb més adequat, més precís, és tastar i no provar. Per exemple, tasta la sopa, que em sembla que no hi ha prou sal. Bé, altres accions relatives al sentit del gust són assaborir. Assaborir és gustar lentament un menjar o una beguda per sentir-ne bé el sabor. Un sinònim és paladejar, que ve de paladar, que és un altre òrgan que intervé en el sentit del gust. Gustar, que és un verb que no es fa servir gaire, però té el sentit de percebre el sabor d'alguna cosa. Després tenim també degustar. Degustar és tastar un aliment, especialment un líquid destinat al consum per apreciar-ne la qualitat. I vegem ara per acabar algunes expressions amb gust. El gust associat al plaer, venir de gust un menjar, una beguda o alguna cosa, és que tens gana, en tens ganes. Què més? També fem afirmacions relacionades amb el gust, tant en un sentit positiu com negatiu, introduint-hi una escala de valors, com quin bon gust, quin mal gust, referit a un vestit, a un objecte, etc. Tenim algunes expressions de cortesia, també, com molt de gust, quan coneixes algú, o vols deixar-me el llibre, amb molt de gust. També quan, per desitjar gana i plaer a la taula, que vagi de gust, com bon profit, que vagi de gust. I també, en sentit figurat, el gust és el plaer que ens produeix alguna cosa, com ara fer una cosa amb molt de gust, riure de gust, trobar gust a fer una cosa.
Doncs, Sílvia, amb això ho deixem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem la setmana vinent.
Fins aviat.
Hem fet un repàs, un passeig per tots els sentits que avui han acabat l'Eli i la Sílvia i que els hi agraïm perquè sempre refresquem vocabulari, expressions i n'aprenem. Sempre aprenem alguna cosa.
És molt útil.
I ara, quan passen 3 minuts tocats d'un quart de 12, comença el concurs del Català al carrer. Tenim un telèfon, que és el 93-817-2626. Tot vostre, truqueu, jugueu. Totes les trucades entren al sorteig pel llibre. Avui és un llibre per nens i nenes a partir de 7 anys. La colla del Nasfi és una colla de 4 amics d'un petit poble de muntanya que els encanta investigar misteris i resoldre enigmes. I el llibre combina aquesta divertida història amb més de 30 activitats i enigmes, una mica a l'estil dels quaderns d'estiu que fèiem abans, però hi ha una història i hi ha aquestes activitats. És de 20 dibucs i té molt bona pinta. És el nostre regal d'avui. Anem pel concurs. Com anirà avui?
Vinga, anem pel concurs. Primer de tot, tenim un refrany, com sempre, que s'ha de completar, i el refrany comença dient feina fuig, i vinga, a veure com acaba això, com ho acabem. Feina fuig, i continua. I després, la resta de paraules avui estan relacionades amb els neologismes de l'any. No sé si us recordeu, que és aquesta campanya que cap al mes de desembre es fa cada any, bé, des de l'any 2014, que és per fer visibles doncs, paraules que s'utilitzen, sobretot durant aquell any que es proposen, que s'utilitzen a la gent al carrer, que han anat sorgint per diferents causes o que s'han recuperat, però que no surten als diccionaris, que de fet no són normatives. Llavors, cap al desembre es fa una proposta d'uns quants termes d'aquests que són nous i la gent que vol pot votar. I finalment, doncs, hi ha un, el que té més vots, que és el guanyador, es considera que és el neologisme d'aquell any. O sigui, la paraula nova, de creació, diguem-ne, nova, que ha sorgit i que s'ha utilitzat més durant aquell any. Llavors, l'Institut d'Estudis Catalans es compromet, doncs, a analitzar aquella paraula i si creuen que és convenient i adequada, la incorporen al diccionari normatiu.
Tot i que no és un procés ràpid, no?
No, hi ha anys que ha estat més ràpid que altres i, pel que he vist, cada any l'han acabat acceptant, Tard o d'hora l'han acabat acceptant. Per tant, ja deuen ser paraules que consideren que sí, que mereixen ser al diccionari. Doncs va, per tant, això, les paraules d'avui no seran així molt antigues, sinó que seran paraules relativament modernes. Doncs a veure, la primera d'aquestes que us proposo. El virus més famós de l'any 2020. Aquesta és una paraula que té 11 lletres, llarga. Per tant, estem parlant del virus, que aquest tan famós, No de la malaltia que provoca aquest virus, el del 2020. I l'altre que us proposo...
Has anat per la difícil, no per la fàcil.
Però és que la paraula, el neologisme de l'any, que era de l'any 2020, és aquesta, no és l'altra. I l'altre que us proposo és bandera groga amb 4 barres vermelles i una estrella. Com s'anomena aquesta bandera groga amb 4 barres vermelles i una estrella? Doncs té un nom que té 8 lletres i va ser neologisme de l'any 2014. Per tant, això, aquesta paraula no era el diccionari en aquest sentit, Era una paraula que sí que era el diccionari, però tenia un altre significat.
Hi ha un parell de trucades al 938072626. La primera trucada està a la Júlia. Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda, Júlia. La Júlia és tertuliana nostra i avui concursant. Sí. Fantàstic.
Molt bé. Jo us dic el refrán.
Vinga, va.
Feina, fuig, que jo ja vinc.
Ah, mira, aquest no el sabia,
Aquest... No, doncs aquesta és corrent,
Feina, fuig, que jo ja vinc.
Que jo ja vinc, volent dir, espera't que ja vindré.
Sí, tu vés fent, no? Tu vés fent que...
Sí.
Molt bé, doncs jo aquest, no, la veritat, no el sabia, no l'he trobat, però si tu m'ho dius, deu ser que és un refrany que també existeix.
Sí, existeix.
I el podem donar per bo.
Sí, es diu molt,
Sí.
Tu ho has fet, no?
Molt bé, doncs res, aquest el donem per bo, però tot i així ho deixem obert perquè jo tenia un altre acabament d'aquest refrany, per tant que algú altre ens el pot dir. Aquest feina fuig i una altra manera d'acabar-lo. Molt bé.
Gràcies, Júlia. Tens el número 1.
Bon dia.
Sort.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Adéu. Escoltem ara la Montse, que té el 2. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Montse. Pots anar pel refrany, si saps una altra forma d'acabar-lo, o per la paraula?
No sé el refrany.
No.
La paraula, a veure, intentaré. Pot ser coronavirus.
Exacte. Sí. Clar, el virus més famós de l'any 2020, sens dubte, va ser el coronavirus, El que passa que primer parlàvem molt del coronavirus, que era el virus en si, i després vam passar ja a parlar de la malaltia, que va ser la Covid-19, o Covid, sí, simplement dit així. Però la Covid és la malaltia i el coronavirus és el virus que la provoca. Doncs molt bé, aquest va ser el neologisme de l'any 2020. 5 anys després ho tenim tots encara i tot és molt present.
No, clar, és que només faltaria que se'ns esborrés ja, no?, perquè el que va representar.
Sí.
I tant.
Doncs felicitats, Montse, i tens el 2.
Molt bé, gràcies.
A tu.
Bon dia.
Adéu, bon dia. I ara saludem la Maria Assumpció. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, tens el 3.
Moltes gràcies.
I tenim el refrany per acabar o la bandera, com vulguis.
Només
un, va, només un. Què ens vols dir?
El refrany.
Va, doncs vinga. Feina fuig.
No té destor.
Com?
O no és aquesta tampoc.
És que no t'hem entès bé. Aviam, torna-hi.
Feina fuig, no té destor.
No, aquest no és ben bé, perquè aquest del no té destor és feina feta. Feina feta, no té destor o no fa destor. O sigui que quan un cop hi ha una cosa, si ja la tens feta, així ja no et molesta i ja pots anar per una altra feina. Però no, aquí no anava per aquest. Aquest seria feina feta, no feina fuig. Deixem-lo pendent. Encara hem de trobar un altre acabament.
Igualment et donem número, el 3, i gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres, bon
gràcies.
Dia.
Bon dia.
Adeu. Que vagi bé. Per tant, tenim encara pendent un final alternatiu pel refrany.
Pel feina fuig.
Júlia ens ha dit feina fuig, que jo ja vinc.
Sí.
Busquem un altre final.
Sí,
I el neologisme de la bandera groga amb les 4 barres vermelles.
I en podem afegir un altre.
Vinga, posa'n un altre.
Aquesta bandera jo crec que ha de sortir, no? 4 barres vermelles, groga i una estrella, com se'n diu, d'aquest tipus de bandera.
Quantes lletres?
Aquesta de la bandera, 8 lletres. I n'afegim un altre. Aparell volador, sense tripulant, que pot fer fotos des de l'aire i altres coses. Podem afegir aquí un aparell més aviat petit, que vola, i des de dalt doncs, fa mil coses, entre elles, per exemple, fotos, captar imatges i altres utilitats. Té quatre lletres i ja va ser neologisme de l'any 2015.
Tants anys fa.
Sí, sembla que sigui més actual.
Més modernet,
no?
Sí.
Doncs sí, el 2015 ja se'n parlava molt, devia ser quan era més novetat, m'imagino, ara ja és una cosa que ho tenim
interioritzat,
sí, ja com una cosa habitual.
Després s'ha regulat molt.
Exacte, bé, quan va sortir...
Molta regulació, tot s'hi valia.
Clar, això es havia de controlar una mica, però vaja, aquests aparells doncs, que s'utilitzen avui dia per moltes coses, de quatre lletres.
Va, que falten 4 minuts i tenim dues trucades en espera. Remei, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, tens el 4 i tu diràs.
Feina no fuig, mandra no em deixis.
Ah, sí, aquesta és la que jo tenia, eh?
Sí.
Feina fuig, mandra no em deixis.
És el que sempre dic, feina fuig, que mandra no em deixis tu. Jo dic molt a casa.
Molt bé, però això més aviat es diu a les persones una mica gandules, eh? Se'ls hi diu. Vinga, va, feina fuig, mandra no em deixis.
I ara m'hi torna gandula.
Ah, deu ser això.
Perquè som molt gran.
Tu has guanyat, eh? Tu has guanyat a pes. Té més de 90 anys, la Remei.
Ah, doncs sí, sí. Ja toca descansar, eh?
Molt, i tant. 94 anys ja em diràs tu que has de fer. Descansar.
Ah, això mateix.
Prendre't un calma,
Remei. Ja l'has feta, la feina.
En calma. Molt bé.
Gràcies, sort amb el 4.
Adéu. Gràcies.
Adéu. Bon dia. Saludem Rosa. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta de la bandera és que ni idea.
Se't resisteix.
Sí. I l'altra, la C, evidentment, no en surt la paraula. Com ets vell, passa això, que no surten les paraules.
Doncs no sé, què et sembla? No vols provar aquest aparell que vola, que petitons,
sí,
que són volant...
Sí. I que inclús té de bombes.
Sí, fa el que convingui.
També,
pot fer de tot, pot fer de tot.
Ho fan servir per tot, sí.
Mira, saps què? Et deixem en espera, aviam si et ve la paraula, i saludem l'Eulàlia. Et sembla bé?
I tant.
Vinga.
I tant.
Doncs, Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia, vaig tard.
No, tranquil·la.
Pel refrany, sí, vaig tard.
És que ara he trucat i no sé ni de què val la cosa, perquè no he sentit res.
A veure,
fora de casa.
Fem paraules que són neologismes, paraules més o menys noves, però vaja, la qüestió és saber el que respon a la definició. Una que tenim pendent. Bandera groga amb 4 barres vermelles i una estrella. Ja has de saber com es diu aquesta bandera. Té 8 lletres i és un símbol del moviment independentista.
Estelada.
Ah, exacte, per afegir-hi una pista. Doncs això va ser una paraula nova que es va incorporar l'any 2014 com a un neologisme.
Molt bé.
Abans una cosa estelada volia dir una cosa on hi havia un estel, unes estrelles, i després doncs, també s'hi va afegir això en aquest sentit d'aquesta bandera amb un estel, una estrella blanca.
Veus com no has fet tard? Has arribat a temps.
Vinga.
Gràcies, sort amb el 6.
Merci.
Adéu.
Adéu.
I ara recuperem la Rosa. Bon dia de nou.
Però no m'ha vingut.
No t'ha vingut. No t'ha vingut.
Sé el que és, et diré tot el que vulguis, però no em surt el nom.
No et ve la paraula.
És el que digui ara jo.
Mira, com que falta un minutet, te la dirà la Teresa i veuràs com diràs. I tant.
Doncs aquest aparell se'n diu dron.
Ah, això mateix, noia.
Aquest aparell que vola per l'aire.
No, sí, sabia què era i hagués pogut dir 50 coses, però
no sortia.
En
un principi tenia 5 lletres, també et podia haver ajudat. Tenia 5 lletres perquè acabava amb una E, perquè era de l'origen anglès de la paraula. Però després ja es va normalitzar en català i té només 4 lletres, dron, així tal com sona.
Avui no te n'oblides.
Perdoneu que has fet aquesta tonteria, però és així.
No passa res. Rosa, gràcies per trucar. Sort amb el 5.
Quin llibre teniu avui?
El 5.
Quin llibre teniu?
Ah, La colla del Nasfi, per nens i nenes a partir de 7 anys.
Vale, entesos.
Gràcies.
Gràcies.
Vinga. Adéu.
Adéu.
Que vagi bé. Anem a regalar el llibre. Són 6 trucades. I surt el 2. Montse, el llibre és teu. I recordo a l'Antònia, a l'Eulàlia i a la Teresa que tenen llibre per recollir. Si dimarts vinent, que és el darrer Català al carrer, no heu pogut passar, els torno a sortejar. Teresa, gràcies, bona setmana.
Vinga, adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa per començar explicant-vos que han col·locat ressalts de la carretera C51 d'Albinyana per frenar conductors que avancen pels laterals. Aquestes elevacions obliguen a reduir la marxa. A la carretera C51 d'Albinyana s'han instal·lat, doncs, aquestes ressaltes al paviment dels carrils laterals en direcció cap a Valls. L'objectiu, com us dèiem, és el de frenar els conductors que els utilitzen per avançar en gran velocitat durant els embussos i o el trànsit lent a la via principal, posant en perill, doncs, l'accés als nuclis urbans. Aquestes elevacions obliguen a reduir la marxa, frustrant els intents d'informalitat dels conductors que buscaven estalviar-se cues. La mesura s'aplica en diversos trams, inclòs el recorregut entre les peces i el desviament cap a la Bisbal del Penedès, per evitar la mateixa pràctica, també habitual, a la carretera C31 entre el Vendrell i Calafell. D'altra banda, hem de destacar també que Puigdàlber ha rebut un estudi pel desplegament de les infraestructures de telecomunicacions. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Puigdàlber un estudi de provisió de banda ampla per impulsar la connectivitat d'alta velocitat al territori. El projecte proposa l'estratègia de planificació del desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en aquest municipi, d'acord amb els interessos de connectivitat de l'Ajuntament i tenint en compte el marc regulador vigent. Els estudis per la millora de la connectivitat del territori són un instrument essencial per municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet a l'Ajuntament governar de forma coherent i ordenada el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions al seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implementació dels serveis Smart City. Us comentem, d'altra banda, que Esquerra Republicana denuncia manca d'informació i menyspreu per part de Renfe en les obres de la DIF. Les noves obres que DIF està executant en el tram Sant Vicenç de Calders-Martorell ja han provocat les primeres queixes. Els treballs afecten la circulació de la línia R4 de Rodalies, al seu pas per Vilafranca, reduint-ne les freqüències fins a Martorell, obligant els usuaris a utilitzar un bus llançador alternatiu. Algun dels serveis o dels canvis ha generat incertesa a primera hora d'aquest dilluns, ja que molts usuaris no tenien constància dels canvis. Des d'Esquerra Republicana a Vilafranca, precisament es queixen d'aquesta manca d'informació per part del servei. Segons el portaveu republicà, Pere Sàbat, aquest fet ha agreujat encara més tots els inconvenients de les obres, demostrant novament el menyspreu que Renfe té cap a la gent a Vilafranca. En aquest sentit, des d'Esquerra porten temps reclamant una cimera urgent amb la Generalitat per plantejar totes les incidències relatives al transport públic vilafranquí. I acabarem explicant-vos que hi haurà també l'arranjament en el camí del Castellot. L'Ajuntament de Castellví de la Marca ha informat que aquests dies s'han iniciat les tasques per l'arranjament del camí que uneix la zona d'aparcament del peu del Castellot fins al propi monument del Castellot i les cases de Gomila. Aquesta millora d'accessibilitat, ha afegit l'Ajuntament, es pot realitzar gràcies a una subvenció que ha rebut l'administració municipal provinent de la Diputació de Barcelona a petició de les ADF de Castellví de la Marca, després de ser tramitada i gestionada per l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
Fa moltíssima calor i quedar-se a casa amb l'aire condicionat i una sèrie és molt bon pla, almenys durant les hores més caloroses, que són unes quantes. Així que al Pantalles trobareu propostes de la mà del Carles Gala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Carles, hem tingut una pèrdua sentida, no sé si per part teva, la família de la tele, que va acabar pim-pam, amb una agonia terrorífica.
Sí, ja vam començar amb el peu, eh? Ja recordeu, ja us vam explicar que aquell programa inaugural que vam fer com unes carrosses i una cerimònia així com d'entrada a Televisió Espanyola i tot, ja va ser molt esperpèntic, tot plegat, i el contingut, i de fet per declaracions mateix de personal del programa, que el dia següent d'aquest programa d'inauguració, a dues hores de començar al programa encara no hi havia escaleta i confiava molt en aquesta, diguem-ne, en aquest poder que tenien aquests personatges d'improvisació i d'intentar treure suc al final de les seves pròpies vides. Però això, en un format com el de Televisió Espanyola, doncs no funcionava. Potser Telecinco sí que obrien càmeres i vinga, a discutir, a cridar i a intentar treure temes, però a Televisió Espanyola el format era un pèl diferent i no funcionava. És més, tenien un plató immens que no sabien ni com gestionar-lo, ni com... diguem-ne, col·locar els personatges fins i tot a dintre de l'escena, i tot plegat, aquest caos de continguts, de realització, de posada en escena, de presentació, doncs va fer que al final doncs la gent no seguís el contingut, i fins i tot diria que és que no podien ni seguir-lo el contingut, i el format va caure. I per tant, doncs, si ja estava caduc a Sálvame, a Telecinco, i Mediaset ho va detectar i va treure-ho de la graella, doncs continuava sent caduc el format de Televisió Espanyola i han hagut de fer doncs, el que segurament s'havia de fer, que és treure'l també de la graella i de cara a la temporada que ve doncs, buscar nous formats. El president de Televisió Espanyola sí que en treu pit, de fet, tot i que ha sigut un desastre total aquesta setmana, amb una entrevista al Nacional... .cat, doncs deia que també s'havia de posar en relleu la valentia, no? de posar en programació formats com aquest, i que ell doncs, creia que era un format que podia escaure i que per tant van ser valents i que ho han provat, que no ha funcionat, però que era important ser valents també en la direcció de Televisió Espanyola.
Discutible, no?
Sí, discutible, està clar. Jo crec... Al final, no sé, és el que dèiem, no? És un format que ja va desaparèixer, Telecinco, per motius obvis, i per tant, no sé, Televisió Espanyola era una mica complicat en aquest sentit.
Sí, es pensaven que el ressuscitarien i que farien gran audiència i res. I una altra aposta molt destacada de Televisió Espanyola, també trencadora en el seu moment, La Revuelta, després d'aquell frec-a-frec tan intens amb L'Hormiguero i aquella batalla pels convidats... Sembla que ha acabat guanyant L'Hormiguero, no? I que fa una mica aigües, sento crítiques de que navega com si estigués cansat i no li vingués de gust fer programa cada dia.
Sí, a veure, és un format en el que... A veure, fa 7 o 8 anys que estan fent el mateix, és exactament el mateix programa, eh? Vull dir, no és un programa que hagi canviat o que hagi evolucionat, sinó que estem parlant de, bueno, el feien a Movistar, ja era tal qual el que estem veient actualment.
De fet,
inici...
encara ara se li escapa la resistència més d'un dia.
Sí. I és veritat que podríem dir que no ha sigut un desastre, eh? Si estem parlant de que sempre les audiències...
No, el que passa és que hi havia tantes expectatives i en un moment donat semblava que podia fer el zarpazo a L'Hormiguero i ni parlar-ne.
Sí, en aquest sentit parlem que les dades així de temporada de L'Hormiguero tanca amb un 15,2% i La Revuelta tanca amb un 13,5%, amb 1.648.000 espectadors diaris. Per tant,
molt digna igualment, eh?
Sí, són molt bones. Han anat caient, és a dir, al principi de temporada, al setembre, anaven frec a frec, i sí que és veritat que a partir del gener, febrer, va començar a caure l'audiència. I jo, per exemple, que era un dels... espectadors d'aquest programa. És veritat que el fet de que cada dia el format sigui exactament el mateix, que primer comenci amb el rotllo del públic, els regals, els insults, les tonteries que fan amb el públic i això, el primer dia és curiós, el segon dia, mira, ostres, sí que és atrevit, no?, fent segons quins comentaris de l'Espanyola, ja el quart ja dius, bueno, ja està, no? Ja ho he vist, no? Canvia-m'ho, no? I, de fet, Televisió Espanyola ja ha anunciat també en aquesta entrevista al seu president que estan parlant amb David Broncano per tal de fer modificacions en el format del programa i veure quines novetats poden incorporar-hi per tal, doncs, ja diria de competir o, com a mínim, de que l'audiència no segueixi caient.
Els hi deuen quedar pocs programes, no?, perquè estan a punt de passar la graella d'estiu i tot això ja ho veurem al setembre.
Sí, no sé si és aquest dijous, que potser tanquen temporada, però sí, tot està ja a punt de tancar, tot plegat.
Com dèiem, fa molta calor i un molt bon pla és quedar-se a casa, aire condicionat i sèrie, així que seguim aquest Pantalles amb les estrenes seriòfiles de plataformes i
sí,
televisió.
Sí, tot i així avançar-vos, que la setmana que ve serà la setmana, com diríem, forta, a nivell d'estrenes de sèries. Aquesta setmana n'hi ha algunes, però dir-vos això, que la setmana que ve arriba un bon reguitzell d'estrenes, perquè suposo que és com l'inici oficial, no?, de la temporada estiuenca, i tindrem bastant de teca en aquest sentit.
doncs a l'espera que arribi el Castelldefels, que arribi la teca d'aquest estiu a partir de la vinent. Què tenim aquesta setmana?
Doncs mira, comencem per una estrena, estem parlant de Filmin, estem dient una sèrie que s'anomena Boglands, és un thriller irlandès, aquest és un thriller, diguem-ne, de la història de la qual comença quan la mare desapareguda del policia Connell, doncs, que es diu Sabine, és trobada enterrada en un pantà després de 15 anys desapareguda, i encara que se'l prohibeix participar en la investigació oficial, en Connell decideix buscar justícia pel seu compte i s'uneix a una jove periodista, que es diu Clara Kate, que està produint un podcast sobre el cas i també aconsegueix accedir a persones que no volen parlar amb la policia i junts s'endinsen en una investigació que posa en dubte si la justícia pot ser realment imparcial. Aquest thriller irlandès que s'estrena, com dèiem, avui mateix i s'anomena Boglands.
Bueno, ¿qué tal lo de ser poli en un sitio donde no hay crímenes?
Oye, no, no te burles. Este verano tuve mucho curro. Control del tráfico, sobre todo muchas multas. ¿Podría venir aquí? Hay un cuerpo.
La he encontrado. ¿A Flavín? ¿Dónde? En la ciénaga.
¿Qué habéis encontrado? ¿Un cuerpo?
La madre de Connell.
¿Tu jefe?
Te dije que era un tío muy extraño. Es un psicópata.
És Boglands, que teniu des d'avui mateix a Filmin. De fet, aquesta plataforma ja fa temps que és una mica com el refugi pels que els hi agraden les ficcions policials i de detectius. S'han especialitzat una miqueta, oi, en aquest gènere?
Sí, i també rasquen molt continguts de molta qualitat a nivell europeu i també d'altres països. I no podríem dir que és diguem-ne, de culte, però sí que és veritat que Filmin fa una recerca molt important per tal que la seva cartera de contingut sigui bona i de qualitat.
I per aquest dimecres, dues noves propostes, també.
Sí, la primera és una de les que destaquen força, diguem-ne, aquesta setmana, tot i que per gustos colors, com sempre diem. És una sèrie que s'anomena Adults, de Disney+. És una comèdia coral estadounidenca que és per adults, diguem-ne, i a partir d'aquí és un grup de nois que de 20 anys a Nova York que intenten ser bones persones, tot i que encara del tot no poden ser-ho, i els protagonistes són 5 amics que viuen junts a casa de la infància d'un d'ells, on comparteixen els àpats, les ansietats i tant també fins i tot els raspalls de dents. Disney Plus Espanya, com dèiem, anuncia aquesta estrena d'Adults, la nova sèrie de comèdia, que és de FX, i que diguem-ne que els seus creadors són en Ben Cronengold i també la Rebecca Show, que és del Tonight Show starring amb Jimmy Fallon, i és una comèdia coral, que podreu veure, que és molt interessant, que crec que està prou bé per ser una comèdia d'estiu i, per tant, una sèrie de 8 episòdics que, com dèiem, explora alts i baixos d'aquest complicat trànsit cap a l'adultesa, que està protagonitzada, com dèiem, per aquests actors joves de 20 anys a Nova York. Sona així.
Pensaba que el mundo me estaría esperando y resulta que a todo el mundo le molesto. Shh,
shh. ¿Kelly? Sí, hoy no voy a poner la cámara. Sí, en la oficina. Sí. Están llevando a cabo unas obras en mi cubículo. Uy, ahora se oye más.
¡Dios mío! ¿Esta es la casa?
Sí, nuestra humilde morada.
¡Madre mía! ¡Es tan humilde!
¡Madre mía! ¡Hola!
¿Dijiste elegante?
Pero en plan normal, no como un mafioso de Gotham City.
Pareces un granuja, tío.
Tú sí que lo pareces.
Estás guapísimo.
¿Estás bien?
¡Estoy bien!
¡Despeje! Lo del velo no es normal.
Es una tradición de mi cultura.
Dices eso cada vez que te quieres poner algo.
Diu Lara que tots aquells que enyoreu les sèries d'amics que comparteixen pis mentre intenten saber què fan amb la seva vida, mentre es fan grans, els agradarà Adults, que una mica vol ser la successora. Tots teníem el nom al cap de Friends o més recentment de New Girl, una miqueta en aquesta línia.
Sí, difícil, eh? Arribar a Friends, aviam si ho aconsegueixen.
Mítica,
però...
mítica sèrie que segur que aquest estiu molts revisionaran.
Sí, en algun lloc o altre segur que sortiran aquests capítols.
I l'altra estrena és espanyola.
Sí, estem parlant d'Antena 3, de 3 Media. per altra banda, dir-vos que Antena 3 tanca líder de temporada a Espanya, TV3 a Catalunya, Antena 3 per quart any consecutiu, i TV3, no sé dir-te quants anys consecutius, però estem parlant com de 13, 14, 15 anys o més, vull dir, porta molts anys sent la líder de la temporada. Per tant, tanquem amb aquestes amb aquests lideratges de nivell televisiu. I l'Encrucijada, que s'estrena, com dèiem, demà dimecres, estem parlant d'una sèrie que està protagonitzada per Rodrigo Guirao i també Astrid Gené, que protagonitzen aquesta sèrie espanyola que adapta la turca Suan, Venjança i Amor. I en aquest cas, el protagonista César Bravo torna a Mèxic gairebé 30 anys després, quan ja ningú no recorda el cognom del seu pare ni de les tràgiques circumstàncies que van envoltar la seva mort i la dels seus avis, i no trobarà pau fins que no aconsegueixi fer justícia i ficar a la presó a Octavio Oramas, l'home que va apropiar de la història familiar del seu pare i també de tot el que li pertanyia per crear el seu propi imperi. El que no explica César és que en el seu camí es creuarà Amanda Oramas, la nena dels ulls del seu enemic, de qui s'enamorarà perdudament. Per tant, a partir d'aquest dimecres, aquesta sèrie Antena 3, La Encrucijada.
Caída.
Octavio, hola más. Si le llega a pasar algo a mi hija,
no voy a parar hasta que ese hombre pague por el daño que le hizo a mi familia.
El mexicano está haciendo obras en la casa.
Así que ha venido para quedarse.
Quiero que lo investigues. Quiero saber quién es, de dónde viene, todo.
Voy a convertir la vida de Octavio en un infierno.
No hay nada que el dinero no pueda comprar.
Amanda es mi heredera.
Mi pare no me respira, a mi no me respira.
Acompanyen els protagonistes Rodrigo Guirao i Astrid Gené, el català Bel Folk, o Sílvia Marçó, Isabel Serrano o Candela Márquez. I si us enganxeu, com passa amb les sèries turques, que tenen molts adeptes, no patiu, perquè hi ha 60 capítols que han estat gravats a Madrid i les Canàries. O sigui que hi ha Encrucijada per dies.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs sí. No sé si seguiran emetent aquesta hora o no, o simplement és una estrena, després ho posaran a hora de telenovel·la, veurem, no sé ben bé què faran, perquè això de les sèries i les programacions de les televisions a vegades és complicat.
I més a la privada. Inicialment estrenen aquest dimecres i dijous en prime time, doble capítol, i després veurem què ens depara l'estiu.
Sí, si no, guaita, sempre per el servei a la carta és quan millor es pot seguir una sèrie.
I faig un apunt d'una sèrie que s'estrena aquest dijous a Netflix, però que està passant molt desapercebuda perquè la cadena no l'està promocionant gens. És la segona temporada de Sandman, que va agradar molt la primera, ho va petar, i ara, 3 anys més tard, tenien a punt aquesta segona temporada, però l'han tingut a la nevera guardada força temps perquè hi ha tota una colla de crítiques, d'acusacions d'agressió sexual contra el seu autor, l'anglès Neil Gaiman, i, per tant, una de les millors sèries de Netflix s'acomiada gairebé per la porta del darrere i sense fer massa soroll perquè ja la tenien llesta i a punt. Aquest dijous arriba a Netflix aquesta segona part, i la segona part d'aquesta segona el 24 de juliol, per aquells que s'hi van enganxar 3 anys enrere, perquè la plataforma ho fa de puntetes i sense fer soroll per evitar tot l'escàndol que hi ha darrere de Neil Gaiman.
Doncs estarem atents també a aquesta estrena de dijous.
Quan a la tele comença l'estiu i arriben novetats per aquests mesos i també se'n preparen per al proper curs, no? Fem una mica de gosi.
Sí, la setmana que ve intentarem fer una mica de repàs també de quines són les formacions, com queden les graelles televisives a l'estiu, però si voleu repassem un dels programes mítics de televisió espanyola, doncs que és el Gran Prix 2025, que van tornar a recuperar fa un parell d'anys i que està funcionant perfectament bé les nits dels dilluns, doncs torna, com dèiem, el dilluns de la setmana que ve. És a dir, ahir es va acabar Masterchef 13 i dilluns de la setmana que ve començarà el Gran Prix 2025, en aquest cas amb una novetat.
El Gran Prix 2025! Mira.
¡Ay,
qué dolor! ¡Epa! ¡Pero Anabel!
¡Me cae el estadio del Gran Prix!
Se está subiendo como si lo hubiera hecho toda la vida.
Mira.
¡Ojo, el equilibrio!
¡Toma! ¡Portería! ¡Gol! ¡Eh, eh, 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 eh!
y hay que entrar en el cráter. ¡Viva Genova!
Esto es el Gran Prix. ¿Qué más se puede pedir?
Esto es el verano en el Gran Prix.
Un Gran Prix, Carles, que té participació penedesenca.
Doncs sí, tenim un dels municipis que hi participen, que és l'Arboç, i que estarà doncs, participant en aquest programa. De fet, la setmana passada veia les xarxes de l'Ajuntament de l'Arboç que demanaven a la població si volien anar de públic al programa. Suposo que hi haurien d'anar una bona representació. I, per tant, l'Arboç, en aquest programa tan estiuenc, que, com dèiem, doncs, debuta com a copresentadora l'Ala Chus de l'equip de la Revuelta, juntament amb Ramon García, que estaran al capdavant d'aquest programa tan estiuenc, que és Gran Prix 2025, a partir de dilluns de la setmana que ve.
I ja sabem, que n'hem parlat fa no massa, què passa amb Col·lapse la temporada vinent.
Doncs sí, ho va avançar Rocco Stenhauser a través de la secció que fa RAC1, o el versió RAC1, doncs va explicar que Jordi González, el mític Jordi González, torna a TV3 després de 26 anys i serà el nou presentador de Col·lapse, perquè, com va explicar Ricard Ostrell, deixa de presentar aquest programa per tal de posar-se o concentrar-se al 100% al programa dels matins de Catalunya Ràdio TV a Catalunya Ràdio, i en aquest sentit doncs, deixa TV3 i sembla ser que el seu substitut serà el Jordi González.
Jordi González, vinga!
Un Jordi González que ha estat molt malalt, ha passat un calvari, ho va explicar fa poc, de vacances a Colòmbia es va posar malalt i va estar 2 mesos a l'UCI.
Sí, ho va explicar i, de fet, va haver de deixar el programa que estava presentant del cor a Manegar Tiburu, Televisió Espanyola, justament per això, i, de fet, ja han tingut substitut, i, de fet, el format li funciona molt bé, Manegar Tiburu, sense el Jordi González, i de fet, això, doncs, sembla que després d'aquesta recuperació, que recorda molt la història, també, de l'Àngel Llàzar, doncs, el tindrem de nou a TV3.
A partir del setembre, nova temporada.
Sí, també serà el director de continguts del programa.
I acabem amb una mala notícia pel català.
Sí, perquè tant anunciar-ho amb un plateret que hi hauria un nou canal de Televisió Espanyola en català i que seria, diguem-ne, independent a la 2 de Televisió Espanyola, és a dir, que hi hauria un tercer canal, o bueno, un tercer no, perquè tenen Teledeport de 24 hores i tal, però vull dir, farien un canal més en català només, doncs sembla que finalment, en aquesta entrevista que us comentàvem també del Nacional, doncs va anunciar que potser no serà un canal nou, sinó que faran el que ja estan fent, que és que la 2 tindrà cada cop més continguts en català i que en un futur, doncs arribaria potser al 100% en català dels continguts de la 2, previsiblement podria arribar al 60%, al juny del 2026. I, per tant, vol dir que els continguts que pugui fer la 2, que poden ser també molt interessants, encara que siguin en castellà, doncs possiblement no els podrem veure a Catalunya. I al revés, o sigui, tampoc tindrem un canal exclusivament en català. Per tant, jo crec que sí que és mala notícia el fet que no obrin un nou canal i que no puguem veure un contingut 100% català i, per altra banda, que mantinguin tots els continguts aquests de la 2, de documentals i programes culturals, que també ens agradaria poder-los veure.
No sé si en aquestes negociacions amb el PSOE, de Junts, d'Esquerra, un dels dos grups pressionarà per canviar aquesta situació o hi ha altres prioritats sobre la taula.
Veurem, jo crec que ara ha convulsionat tot el món polític, veurem quins temes tindrem sobre la taula per negociar.
Carles Gala, moltes gràcies per aquestes pantalles. La setmana vinent acomiadem temporada.
Aquí estarem i farem repàs de tot plegat.
Fantàstic, que vagi bé,
gràcies,
bona setmana.
Gràcies, que vagi bé, adéu-siau.
Els dimarts, l'última paraula sempre la té la Lourdes amb les seves històries.
Doncs sí, i sabeu que aquest matí parlàvem a la secció de podologia d'aquestes dismetries de maluc?
Sí.
Doncs avui la notícia em va molt, molt bé, perquè precisament us porto una notícia relacionada amb els peus, però una mica que va més enllà, i és que en una ciutat de Califòrnia, si volem utilitzar les dones talons alts, doncs hem de demanar un permís especial.
Què dius ara?
I oficial.
Aviam.
Sí, 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 sí. Sembla una broma o, de fet, una llegenda urbana, però us puc ben assegurar que és certa, i és que Carmel by the Sea, una pintoresca localitat del comtat de Monterrey, a Califòrnia, utilitza talons de més de 5 centímetres d'alçada, requereix tramitar un permís especial davant de l'Ajuntament. Si el calçat supera aquesta alçada i té una superfície de suport inferior a una polzada quadrada, caminar sense autorització oficial pot considerar-se il·legal. Encara que la norma sona absurda, existeix des de 1963 i té una explicació pràctica. Carmel by the Sea està coberta d'arbres, especialment xiprers i pins de Monterrey. Les arrels d'aquests arbres en créixer, i això ens passa molt habitualment aquí, aixequen voreres i camins creant desnivells i esquerdes, la qual cosa incrementa el risc de caigudes per als que porten talons alts. El procurador de la ciutat va proposar en aquells dies aquest peculiar requisit com a mecanisme de protecció legal, atenció, contra possibles demandes per accidents a la via pública. El permís per utilitzar talons és completament gratuït i molts visitants el tramiten fins i tot sense intenció d'utilitzar talons, només per quedar-se amb un original record del lloc. El certificat és, a més, oficialment per l'Ajuntament, signat per un funcionari i porta el nom del sol·licitant. En la pràctica, la policia no només controla ni exigeix aquest particular permís. No obstant això, la normativa encara es manté vigent i el seu veritable propòsit continua intacte. Si algú pateix una caiguda per culpa dels seus talons alts i no compta amb aquest permís corresponent, perd automàticament el dret a demandar al municipi.
Així que no pensen pas en la salut dels veïns o turistes de Carmel,
no.
En les arques municipals, eh?
Correcte, que no els demandin,
sí,
bàsicament.
Sí, sí, sí. Doncs com que aquest és el motiu de fons, t'ho compro, diré que és certa.
És certa.
Carai, és Carmel by the Sea, que estupendes.
Sí, sí. És a dir, si algun dia, ara aprofitant que estem o que agafarem vacances, sí, voleu anar a Carmel by the Sea, compte en portar talons.
Sí,
ja
sí.
Està.
I si voleu un bonic souvenir, doncs
demaneu el permís.
I us l'emmarqueu, si voleu. Tant si us poseu els talons com no. Una simpàtica història que passa a costat del mar, a Carmel, Vall de Sí, que ens ha explicat la Lourdes i amb la qual ens acomiadem. Gràcies, Lourdes.
Adéu.
Fins demà. Ens retrobem demà a l'antena del Penedès en xarxa a les 9:06 i fins les 12. Adéu-siau.